Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ahir dues notícies van sacsejar l'actualitat de Catalunya i d'Espanya. Per una banda, els Mossos d'Esquadra van detenir Jonathan Andic, acusat de la mort del seu propi pare, Isaac Andic. Per l'altra, la jutgessa situava com a investigat per corrupció l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Són dos casos diferents que afecten directament la manera com entenem el poder, sigui econòmic o polític. Per una banda, parlem de la mort del fundador de la marca Mango i també parlem del seu fill. L'escenari sembla tret d'una novel·la de Dostoyevsky o d'una sèrie de com Succession, però no és cap història de ficció. Per això la nostra primera resposta ha de ser la prudència. Hem d'anar amb peus de plom. Ens consta la gran diligència amb què han treballat els Mossos d'Esquadra i els indicis que la jutgessa desgrana a la interlocutòria que apunten a la possibilitat que Jonathan Andic empentés el seu pare. Mentre a Catalunya es detenia Andic, a Madrid la UDEF entrava en aquest cas al despatx de Zapatero i en altres empreses en la causa plus ultra. I en això, que la rutina de la corrupció no tapi la importància d'aquesta notícia. Per primer cop, un jutge ha imputat un expresident del govern espanyol a qui considera el líder d'una xarxa d'influències per suborns. Estem parlant d'un 1,5 milió d'euros suposadament cobrats entre l'expresident i la seva família. Un afer molt greu que el govern espanyol ha entomat dubtant d'aquests indicis i assegurant que no en són proves. El missatge de Pedro Sánchez és que s'ha de defensar Zapatero. La idea que tota acusació pública ha de venir acompanyada de proves és fonamental. Sense això, tot l'entramat de l'estat de dret queda en el no-res. Hem d'actuar, per tant, amb seny, mentre l'acusació sigui només una acusació. I això val per tots els casos. Sigui quin sigui el fet que jutja. Però la presumpció d'innocència no ens impedeix analitzar els fets que tenim al davant. Tenim al davant un milionari acusat d'homicidi que ha pogut sortir de la presó per 1 milió d'euros. I tenim al davant un expresident acusat de corrupció que es defensa parlant d'una conspiració contra ell. Quan els milionaris paguen fiances astronòmiques per evitar la presó i expresidents es defensen parlant de conspiracions, el problema ja no només és judicial, també és moral. La ciutadania contempla un espectacle on el poder econòmic i el polític semblen viure una dimensió paral·lela. No tothom es pot defensar així, ni tothom pot evitar la presó amb 1 milió d'euros. Cada nou escàndol, sempre amb la presumpció d'innocència, erosiona una mica més la confiança que tenim en les institucions. Perquè mentre que uns mouen milions, contracten defenses de luxe i controlen el relat públic, molta gent té la sensació que la justícia no pesa mai igual segons el cognom, segons el càrrec o segons el compte corrent. I aquest és el veritable risc. No només la possibilitat o la possible corrupció o els suposats delictes, sinó que normalitzem un país que està cansat d'escàndols, de titulars i d'excuses. Quan la política i el poder deixen de generar exemplaritat, el descrèdit es converteix en rutina.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimecres 20 de maig, ens hem despertat amb 17 graus a l'Estartit, 16 graus a Escó, a la Ribera d'Ebre, i 12 graus a Mollà. I també amb alguns núvols, sobretot al sud de Catalunya, també n'hi ha alguns al nord-est, a les comarques de Girona. En principi aniran marxant, avui farà sol a la majoria de comarques, sí que a la tarda podran créixer algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu Oriental, i aquí podrien arribar a deixar algun ruixat, sobretot entre la Garrotxa, el Ripollès i la comarca d'Osona. A la resta, sol i temperatura que s'enfila una miqueta més que ahir, poden arribar entre els 30 i 32 graus a gairebé tot el Pla a Lleida, i entre els 24 i 28 graus a la resta del país, i en pròxims dies el temps continuarà sent estable i encara pujarà més la temperatura.
Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio seguirem la vaga de metges que hi ha convocada a Catalunya per demanar un estatut que diferenciï les seves condicions laborals de la resta de treballadors sanitaris, i també explicarem la vaga de mestres d'escoles bressol el mateix dia en què el govern es reuneix amb els sindicats de docents per intentar evitar que hi hagi més protestes. Explicarem tot això el dia en què l'actualitat ve marcada per dos noms propis, Jonathan Andic i José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Eres inocente?
Així sortia dels jutjats de Martorell Jonathan Andic, que està formalment acusat de la mort del seu pare. La notícia es va saber ahir al matí, just quan en aquest programa entrevistàvem el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón.
En aquest cas, qui ha de parlar són les defenses, és el jutge i és el Ministeri Fiscal. Són, sí, són investigacions, evidentment, molt complicades, molt complicades.
Perquè si no entenc que es tancarien abans.
Evidentment.
Comissari, quin encertat venir a la ràdio pública.
Crec que no, crec que ho està maleint ara mateix ser aquí, perquè tampoc pot donar més respostes. Marca, gràcies. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada.
Era el que deia el comissari Chacón en la conversa que també teníem, per cert, mentre entrevistàvem la periodista Maika Navarro. Eren els primers minuts en què coneixíem la notícia i en les últimes hores hem sabut, atenció, més detalls. Oriol Pujador.
La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
Entrem en detall una mica més, per això, en els punts claus d'aquesta interlocutòria del qual ha tingut accés al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Primer punt que destaca la jutgessa, la relació entre pare i fill.
Diu que va ser conflictiva, molt especialment des que Jonathan Andic va assumir la direcció de Mango el 2014. Aquella gestió, la gestió del fill, va estar caracteritzada per pèrdues de pràcticament 100 milions i el pare va haver de tornar a Mango per substituir el fill per Toni Ruiz, que és l'actual màxim dirigent de la marca i que no pertany a la família. Jonathan Andic va dir que la relació amb el seu pare era bona, però els Mossos d'Esquadra, en aquest text del jutge, citen testimonis que apunten al contrari.
Segon, el possible mòbil econòmic del crim.
La interlocutòria de la jutge parla d'obsessió de Jonathan Andic pels diners. Uns mesos abans de la mort va saber que el seu pare volia canviar el testament per crear una fundació d'ajuda a les persones necessitades. Segons els Mossos, es produeix llavors el que qualifiquen textualment de canvi notable en l'actitud de Jonathan Andic, que a partir d'aquí pretén, diu, reconciliar-se.
Tercer, el text de la jutgessa que apunta a una possible planificació.
L'anàlisi dels moviments del cotxe del fill el situa a Montserrat tres vegades, el 7, el 8 i el 10 de desembre. Recordem que l'excursió en què va morir el pare va ser el 14 d'aquell mateix mes.
Quart, detalls reveladors del lloc dels fets.
Els informes tècnics dels Mossos assenyalen que existeix una relliscada arrodonida en groc al terra. Creuen que aquesta marca s'explicaria perquè les bambes d'Isaac Andic es van refregar al terra almenys quatre vegades cap al davant i cap al darrere. Per tant, amb això apunten que la relliscada, en principi, no podria ser accidental.
I cinquè, les contradiccions en les declaracions del fill.
Primer va dir que ell caminava davant, que el pare es va parar a fer fotos amb el mòbil, que va sentir unes pedres que queien i que, quan es va girar, va veure un cor rodolant. Això va dir el 14 de desembre, el mateix dia dels fets. El 31 de desembre, va dir que el seu pare només va fer servir el mòbil al principi de la ruta. De fet, a l'anàlisi del telèfon d'Isaac Andic hi consta només un vídeo i una foto.
Tot això avui ho analitzarem a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocada penalista Judit Jané, de moment per això una primera anàlisi dels detalls d'aquest text de la jutgessa, amb la jurista i professora de Dret Constitucional Montserrat Nebrera.
Estem davant d'aquest tipus de cas on el que es pugui ensumar pels indicis no té capacitat per destruir la presumpció d'innocència reconeguda constitucionalment. Perquè sense prova de càrrec, les proves indiciàries sols poden acabar en sentència condemnatòria si es conclou que la mort no ha pogut produir-se per cap altra causa. En el cas present, un accident o fins i tot una baralla que hagués acabat de la mateixa manera. Si quelcom concloent no apareix, el més probable en aquest cas és l'arxivament provisional de la causa per manca de proves.
De moment, Jonathan Andic manté els càrrecs a Mango.
Sí, tant a la companyia com al holding familiar que comparteix amb els seus germans, que reparteixen a parts iguals l'empresa fundada pel pare. Com dèiem abans, el fill gran va arribar a estar davant de Mango, però després d'una gestió caracteritzada per les pèrdues, el pare va tornar-hi per fer canvis i posar com a director general a Toni Cruz, que no és de la família.
Ha sido duro. Y no ha sido nada fácil. Dicho esto, yo creo que el proyecto de Mango, como decía, late más allá de Isaac.
És el que deia Toni Cruz, insistim, màxim responsable de Mango, al març de l'any passat, del 2025, referint-se a la mort d'Isaac Andic uns mesos abans. A Jonathan Andic se'l va relegar llavors com a vicepresident i membre del Consell sense funcions executives. Segons un comunicat de la família Andic, en aquestes últimes hores, la família vol reiterar la innocència del fill gran del fundador de Mango.
Aquest és un dels noms propis del dia. L'altre, com dèiem abans, és Zapatero.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
És el vídeo que ha difós l'expresident espanyol per negar que cobrés comissions a canvi d'aconseguir que l'aerolínia Plus Ultra fos rescatada pel govern espanyol. El jutge, en un escrit molt dur, la situa com a líder d'una trama de tràfic d'influències i assegura que va cobrar 2 milions d'euros. Aquesta qüestió marcarà el cara a cara d'aquest matí entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a la sessió de control del Congrés. Anem en directe a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
Repassem l'escrit del jutge al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Inclou molts detalls i assenyala a una intervenció directa de Zapatero en operacions amb molts diners pel mig.
Sí, són 85 pàgines. L'acusa d'estar al capdamunt d'una estructura estable per guanyar diners gràcies a la seva influència, especialment en el rescat de Plus Ultra. El jutge inclou missatges dels amos de la companyia on diuen que Zapatero els ajudarà, que és el seu pana, el seu amic, i dona per fet que s'endurà una part del pastís. El jutge creu que Zapatero camufla les comissions que cobra a través de l'empresa del seu amic Julio Martínez, que té de client Plus Ultra. I com? Doncs Martínez encarrega informes simulats a Zapatero perquè els diners del rescat acabin a la seva butxaca i també a la de les seves filles. I no només això, sinó que blanqueja els diners a Dwight a través d'un offshore. No hi ha missatges de Zapatero encara. Caldrà esperar a veure què en surt del material que la policia s'ha endut dels registres. I el que pugui dir el 2 de juny, quan declararà davant del jutge, ell ha dit que es vol defensar.
Doncs això és el que diu el jutge, recordem, però, que és el cas Plus Ultra, Frederic.
Sí, Plus Ultra és una aerolínia que va demanar ajuda al govern espanyol per la patacada econòmica de la pandèmia. L'executiu de Pedro Sánchez va dir que sí, perquè considerava aquesta companyia estratègica. Li va donar 53 milions d'euros. Allò, al cap d'uns mesos, es va començar a investigar. D'una banda, per si realment era una empresa estratègica, i de l'altra, per si part d'aquests diners no van anar a l'aerolínia. Resulta que part del capital de Plus Ultra està vinculat a empresaris veneçolans, i aquí es comença a mirar això, de si els diners del rescat realment van a finançar l'aerolínia o van a altres coses. Ara s'hi afegeix una altra cosa, s'hi afegeix que el jutge sospita que Zapatero va fer gestions, cobrant, suposadament, perquè el govern espanyol donés aquests milions a Plus Ultra.
Com dèiem, avui la imputació de l'expresident segur que apareixerà a la sessió de control del Congrés dels Diputats. De moment, el Partit Popular ho ha agafat per carregar contra el govern espanyol i Pedro Sánchez. A diferència del que va fer l'exministre José Luis Ábalos, ha deixat clar que manté el seu suport Tania Zapatero.
Sí, Sánchez de moment ho ha dit en privat als dirigents del PSOE. Avui seria la primera vegada que en parli en públic en el cara a cara amb Núñez Feijóo a partir de les 9. El PSOE és cert que està en xoc. Zapatero és el gran referent, el que ha ajudat Sánchez en moltes ocasions, i per això des de la Moncloa demanen calma, respectar la justícia, però sobretot no culpar-lo ens d'hora. El PP, però, va per totes perquè creu, diu, que comencen a caure els capos de la màfia. El Massaid, ministre Esther Muñoz, del PP.
Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
Vox, ultradreta, torna a reclamar una moció de censura al PP, però Feijóo insisteix que no la presenta perquè no li surten els números.
Gràcies, Tània. Fins des de Madrid.
Fins ara.
Avui en parlarem a l'Àgora amb Jordi Amat, amb Jaume Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Afegim-hi també un primer comentari de la periodista Pilar Santos.
Xoc total al govern i al PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero és una figura central del socialisme i un dels grans suports de Pedro Sánchez en els últims anys. La reacció dels socis ha estat significativa. Les primeres hores van sonar acusacions de lawfare, però després, amb l'autojudicial, va arribar la contenció. Imputat no és culpable, assessorar empreses no és delicte. Ara bé, l'escrit del jutge és duríssim i el problema per al PSOE és evident. Ara totes les mirades van cap al Congrés. La gran pregunta és com sortirà el PP a la sessió de control a les 9, si amb prudència o celebrant abans d'hora una condemna que encara no existeix.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Catalunya Ràdio.
És un quart de nou del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Marta Viana, amb Pol Forada, amb Marc Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Víctor Millo. Bon dia.
Bon dia.
I avui tenim també vaga de metges. És una nova protesta de metges de Catalunya per demanar un estatut propi que reguli les seves condicions laborals. Anem en directe a un ambulatori de Barcelona, al CAP Manso. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hi ha normalitat aquí a Manso. A aquesta hora es fan analítiques i s'estan fent amb normalitat. Hem estat preguntant aquí a l'entrada del CAP i la majoria de persones no saben que avui hi ha vaga i molts treballadors ens diuen i ens comenten que ja no fan vaga per cansament. Ja són 11, de fet, les jornades de vaga i per ara, segons el sindicat Metges de Catalunya, el convocant, el Departament de Salut no ha mogut fitxa i ni tan sols, diuen, es presenten a les reunions de mediació de convocatòria de vaga. Per això, el sindicat ha decidit activar la campanya ni un minut més per demanar als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària, com ara les hores extres, assumir més pacients per cobrir baixes, els dobles torns o les guàrdies afegides més enllà de les estrictament obligatòries. Avui el Sindicat Metges de Catalunya ha convocat el personal facultatiu de la xarxa pública i concertada a una gran concentració a les 11 a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Per tant, avui no es fa manifestació, sinó que es fa una concentració.
No és l'únic dia de vaga, ni l'única vaga del dia. També es fan vagues a les escoles bressol.
Sí, és la segona aturada que es convoca en aquest sector de l'educació dins el cicle de vagues. L'aturada, convocada per la plataforma 03, preveu una manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. En un comunicat, la plataforma denuncia que el sector 03 és l'últim que es té en compte els pressupostos.
I mentre hi ha aquest nou capítol de vagues, avui el Departament d'Educació, els sindicats de mestres i professors, es tornaran a reunir a la taula sectorial. I debatran la nova proposta del govern, que els docents ja han avisat que consideren insuficient. Maria Costa.
Com a mesura salarial, més enllà d'escurçar els terminis per pagar l'augment de sou, proposa pagar més per fer de tutor, un complement nou per fer de cotutor i un altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres. Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Les reclamacions dels docents es barregen amb una altra de les qüestions de la setmana, com és la negociació dels pressupostos. Amb el sí d'Esquerra, ara falten els comuns.
Que es fan seves les demandes del sector educatiu per encarir l'acord de pressupostos que ja van firmar a principis d'any. Avui a sessió de control al Parlament.
I també es troben avui la Generalitat i el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra.
El Consell de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, i ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
8 i 19, i a Figueres avui es farà un minut de silenci per recordar la dona assassinada ahir. El principal sospitós és la seva exparella, que tenia un ordre d'allunyament i l'havia trencat ja dilluns. Figueres, Maria Rovira.
Quan els policies van arribar a la plaça Josep Tarradell, es van trobar la víctima estesa a terra i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Allà mateix van detenir el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents i un ordre d'allunyament de la víctima i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la i agredir-la. La víctima no es va presentar ahir a la cita forense per valorar les lesions ni a declarar i es va deixar l'agressor en llibertat segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, destacava que alguns veïns van ajudar a reduir l'agressor.
Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
Va afegir que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de prop de la zona on van passar els fets. Des de Figueres, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, els Mossos apunten al narcotràfic com una de les causes de l'augment dels tirotejos a Catalunya.
Un 45% el 2025 a Catalunya en comparació amb l'any anterior. Ramon Chacón és el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal en declaracions aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, que necessitin comprar-les per defensar-se d'aquests narcassals. I aquesta socialització és que determinats delinqüents que no les feien servir per la seva activitat delictiva normal, podien ser aquests traficants, etc., ara també volen tenir armes de foc. Com que els grans traficants, els grans delinqüents tenen arma de foc, el petit delinqüent es reflexa i també vol tenir una arma de foc.
Chacón defensa que, tot i l'augment de tirotejos, altres fets delictius, com homicidis o narcoassalts, baixen. Pel que fa als fets amb armes de foc, el responsable considera que ara no afecten el gruix de la població.
I més detalls de l'exprofessor del Conservatori del Liceu, acusat de tocaments per diversos alumnes.
L'home presidia una fundació que organitzava una acadèmia d'estiu a Solsona. Arran de les acusacions, s'ha suspès l'edició d'aquest any. Ho ha anunciat l'Ajuntament de la ciutat per, diu, preservar els valors del projecte. L'acusació l'han fet a tres dones que, de moment, no han formalitzat les acusacions al jutjat o a la policia.
I una de les notícies de la nit és la reunió entre Xi Jinping i Vladimir Putin. Pequín, Francesc Canals.
Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords, però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Sibèria 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
I com deia el francès, la trobada arriba després de la visita de Donald Trump a la Xina. També aquesta nit, el president dels Estats Units ha donat un altre ultimàtum a l'Iran. Washington, Oriol Serra.
Donald Trump continua prometent el final ràpid de la guerra de l'Iran, però la promesa s'arrossega des de fa mesos i les paraules del president dels Estats Units han anat perdent credibilitat. En un moment d'inflació rècord i amb el preu de la benzina superant el doble del que costava abans de la guerra, Trump deia això en un acte d'ahir al vespre a la Casa Blanca.
Acabarem aquesta guerra molt ràpidament. Ells volen un acord desesperadament. Estan cansats de... Això hauria d'haver passat fa 47 anys. Algú hauria hagut de fer alguna cosa. Això passarà i serà de pressa. Veureu com el preu del petroli cau en picat. Hi ha tanta petroli allà fora.
El nivell d'aprovació de Donald Trump entre els nord-americans ha tocat fons des de l'inici de la guerra. Actualment, segons algunes enquestes, és de només un 36%.
I avui sentirem també l'OTAN.
El secretari general de l'Aliança, Marc Rutte, ofereix una roda de premsa prèvia a la reunió dels ministres aliats d'exteriors. Podrien respondre al Pentàgon, que ha comunicat que reduirà el nombre de soldats nord-americans estacionats a Europa. De fet, diu que baixarà a nivells anteriors a la guerra d'Ucraïna.
I una altra alerta. L'OMS admet neguit per la rapidesa de propagació i l'abast de l'epidèmia d'Ebola.
Va començar la República Democràtica del Congo i ja se n'han detectat casos a la veïna Uganda. A la República Democràtica del Congo, les autoritats locals han elevat a 136 el nombre de morts per la malaltia i els casos sospitosos pugen a gairebé 550. Per aquesta variant no existeix cap mena de vacuna efectiva.
I és un titular que ha quedat una mica tapat, però és important. El Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer judicialment la petició d'eutanàsia d'una altra persona, si totes dues tenen un vincle estret.
La decisió respon al cas d'un home que ha portat als tribunals la petició d'eutanàsia del seu fill de 55 anys, que té seqüeles greus després d'haver tingut 3 ictus i 2 infarts. El Suprem ha tombat el recurs que va presentar la Generalitat. I ara, aquest veí de Vallirana, el Baix Llobregat, haurà de tornar a demanar l'eutanàsia. És la primera posició del Suprem abans de la sentència que publicaran els pròxims dies i que ara sí fixarà jurisprudència.
I la presidenta de l'Associació Dret de Morir Dignament, Cristina Vallès, lamenta la decisió.
És una resolució que, d'alguna manera, s'enfronta a l'esprit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerències.
I una altra notícia de la nit. La Unió Europea avala finalment l'acord comercial amb els Estats Units.
Fins ara estava encallat per les discrepàncies internes entre el Parlament Europeu i els governs dels països comunitaris. Aquesta matinada s'ha arribat finalment a aquest consens per salvar el pacte i esquivar l'amenaça de Donald Trump d'imposar nous aranzels si la Unió Europea no ratificava l'acord comercial abans del 4 de juliol.
I després de l'allau d'expedients de regulació, arriben ara les protestes dels treballadors. Entre els primers hi ha Nissan.
En aquest cas, l'ERO, que afectarà 211 treballadors. Ahir al vespre van concentrar-se davant del Consolat del Japó a Barcelona i van tallar la Diagonal durant uns minuts. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres de la planta.
L'intenció és retirar l'ERO, perquè no està justificat i és el manteniment del treball, la nostra premissa.
Segons els sindicats, la primera reunió amb la direcció de l'empresa a la seu del Departament de Treball només ha servit per constatar que les posicions encara estan molt allunyades i denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert.
I ahir a Canes, ovació.
De 8 minuts a Pedro Almodóvar i tot l'elenc en la presentació de la seva última pel·lícula, Amarga Navidad, el director manxec emocionat, agraïa l'aplaudiment d'aquesta manera.
Y oír que ya antes de ver la película nos estáis felicitando es un acto enorme de generosidad. Yo no sé cómo agradeceros esa generosidad que he sentido cada una de las veces que he estado aquí en este gran palé y que echaré mucho de menos en el futuro cuando tenga que verlo solo por televisión.
Mentrestant, la pel·lícula romanesa Fjord se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del festival.
I qui va rebre també un premi ahir va ser Justo Molinero.
Jo no sabia què passaria tot això aquesta tarda, davant de tanta personalitat i tanta gent important. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest premi, que li buscaré un joc de privilegi per posar-lo. Moltíssimes gràcies.
Rebia el Premi Nacional d'Honor de Comunicació, la gala que es va celebrar ahir al Teatre Principal de Sabadell. També va premiar 3CAT amb el Premi Nacional de Comunicació Digital.
I avui ens acompanyarà a partir de les 11 Justo Molinero. I un apunt musical. Avui a les 12 Ginestà posa a la venda les entrades pel concert que farà a Ras Matàs el 7 de novembre.
Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprenent a viure.
Serà l'únic concert que faran a Sales aquest 2026 per presentar el seu últim disc, Gira tot igual però diferent. Com dèiem, avui a les 12 del migdia, la venda de les entrades.
Les coses senzilles.
Són les 8:27.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Avui, quanta guerra amb l'avi de Núria Marín.
L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
Ostres.
Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
Uau. Sempre s'havia identificat com a rojo.
En tinc una de boníssim.
No.
Sí.
Quatre. Que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
Quanta guerra aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hi ha un lloc on tots els colers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.
Ara són 9:15. I repassem els esports amb Robert Prat. Alexia Putellas parla pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Respecten el Lió, però es veuen capacitades per guanyar la seva quarta Champions.
I a més no tenen por. Putellas preveu, això sí, una final de Champions molt igualada, molt disputada, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda.
Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estava enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
Putellas creu que han d'evitar sobretot les pèrdues de pilota perquè l'equip francès és un especialista a fer les transicions per arribar a porteria contrària.
Una de les coses que millor fan són aquestes transicions. Si nosaltres estem bé en pilota, pot ser un equip que es parteixi molt i això té el seu risc i té el seu benefici. Però en cas de que hi hagi un error o una presa de decisió equivocada, saps que tenen una transició molt important.
En l'equip masculí, a Fermín ja l'han operat de la fractura al dit del peu.
L'Arsenal, campió de la Premier 22 anys després, gràcies a l'empat del City.
Aquesta és l'eufòria que s'ha viscut als carrers de Londres després de l'empat a un del City amb el Bournemouth. Fa que l'Arsenal, aquest empat, a falta d'una jornada, sigui el nou campió 22 anys després. Guardiola tanca la temporada a casa contra l'Aston Villa aquest cap de setmana. S'espera que també una etapa com a entrenador a la Premier durant una dècada.
Congratulate Arsenal.
Felicitar l'Arsenal, a Miquel, a tot l'estaf, a la gent que hi ha al darrere, als aficionats, per aquest títol que es mereixen. Al mateix temps, en la meva carrera, com a entrenador, aquest ha estat un dels anys que hem lluitat contra coses increïbles, que no podíem controlar. No ens hem rendit, no ens hem rendit. L'hem tingut fins l'últim moment.
I el Barça de bàsquet lliga el fitxatge del veterà base Mike James.
35 anys, mentre la continuïtat de Xavi Pascual penja d'un fil, el tècnic vol marxar a Dubai i rescindir el seu contracte amb el club que confia a poder-lo retenir a última hora. El Sabadell i el Barceloneta jugaran la final de la Lliga de Waterpolo. Els vallesans van guanyar el Barcelona 14-12. El Sant Andreu guanya el Terrassa, el primer partit de les semis femenines. I Mataró i Sabadell juguen avui l'altra semifinal. Mentre que Carlos Alcaraz renuncia a jugar als tornejos de Wimbledon i de Queens per una lesió al canell.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
Catalunya Ràdio. Ara són 8:33. I el matí arrenca pendent de la sessió de control al Congrés dels Diputats, que arrencarà d'aquí a menys de mitja hora i serà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de les eleccions andaluses i la imputació a Rodríguez Zapatero. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Amb el cas Zapatero, el PSOE li ha caigut l'ànima als peus. Toca de ple un dels referents morals del partit. Els socialistes demanen respectar la presumpció d'innocència de Zapatero, tot i que segueixen en xoc. La interlocutòria del jutge és molt dura, amb diversos indicis contra l'expresident, i això s'agafarà avui al Partit Popular, que ja carrega amb força contra el govern i reclama explicacions a Sánchez. No hi ha hagut respir després de les andaluses i el cas Zapatero ha eclipsat els resultats i el fet que el PP continuï lligat a Vox, també a Andalusia, si vol governar.
I a les 9 també arrenca la sessió de control al Parlament. En aquest cas, la primera després de l'acord de pressupostos amb Esquerra i en plena onada de mobilitzacions de mestres. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. A partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se sotmetrà a la sessió de control amb els pressupostos ja al sac, després de rubricar i l'acord amb Esquerra. Ara només falta tancar l'acord amb els comuns, que es podria segellar demà mateix, i divendres el govern aprovarà els comptes per començar-ne la tramitació al Parlament. Són els primers pressupostos del govern d'Illa i una important palanca que li dona oxigen pel que queda de legislatura. L'altre focus avui estarà posat en la consellera d'Educació, Esther Niubó, que haurà de respondre diferents preguntes de l'oposició abans de la reunió aquesta tarda amb els sindicats de l'ensenyament.
I avui en el calendari de protestes de l'educació també fan vaga les escoles bressol. També estan cridats a aturar-se avui els metges. Anem cap al CAP Manso de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, ni usuaris ni molts metges d'aquí del CAP segueixen aquesta vaga. Els pacients els estan visitant amb normalitat i alguns metges que hem preguntat no s'adhereixen a la vaga pel desgast econòmic i perquè, si no van a treballar, se'ls acumulen les visites. De fet, en aquesta 11a jornada de vaga dels metges no es farà manifestació per primer cop i s'ha reduït a una concentració a la plaça de Sant Jaume a les 11. Tot i això, metges de Catalunya asseguren que no fluixaran.
I a Girona, a les 10, arrenca el nou càsting per la pel·lícula de Disney amb Embolicats. Aquest cop, però, els perfils que busquen són més determinats. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
Hola, bon dia. Busquen homes de 30 a 70 anys. Ja no és la bogeria del dia 27 d'abril al Parc de la Devesa, però l'Anderson, de 33 anys, per exemple, se'n va quedar a les portes l'altra vegada i avui ha estat el primer. Facu explica des de les 4 de la matinada.
Desde las 4 de la mañana he estado esperando, ya que la vez pasada y casi pues me he quedado por fuera, entonces era mejor madrugar.
El rodatge d'Embolicats es farà a l'estiu, entre d'altres a Girona i a Figueres.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Aquesta hora el tren de mitjana distància que va de Figueres a Barcelona Sants circula amb un endarreriment de 55 minuts. És la demora més destacada de l'R11, on la resta de trens també van tard perquè hi ha problemes a infraestructura entre Riu Fluvià i Flaçà i també entre Portbou i Vilajuïga. D'altra banda, hi ha retards de 50 minuts a l'RT2, en els trens que van de Salou Port Aventura a Tarragona, i a l'R12, entre Manresa i Lleida, hi ha demores de 3/4 d'hora. Endarreriments també a l'alta velocitat en els trens que estan venint des de Madrid cap a Sants d'uns 10 minuts.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells.
Doncs mira, segueix encara la circulació complicada, amb aturades cap a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma, i precaució també a la B20, a Sant Boi, sentit Castelldefels. Hi ha un carril tallat per un camió avariat que provoca retencions.
I punts taronja?
Punts taronja en tenim a la P7, de Castellbisbal, al Papiol, sentit Girona. Hi ha hagut un accident ja resolt, ja se circula amb més fluidesa, però encara precaució en aquest punt. I també a la B23, al Papiol, sentit nord, que enllaça precisament cap a aquest punt de la P7.
De seguida, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem del cas Antic. Però què més tindrem avui? Connectem amb la redacció. Sílvia Solanes.
Doncs parlarem de pressupostos, de la imputació de Rodríguez Zapatero, i com cada dimecres, sèries i televisió amb Mariola Cubells i Darío Porres. I a tocar de les 11 conversarem amb Neus Bonet, periodista i presentadora dels Premis RAC. A les 11, amb Justo Molinero, empresari radiofònic i comunicador.
Avui al matí, de seguida, l'Àgora, amb Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, quin dia ens espera avui? Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, avui un dia típic de finals de primavera, el que toca en aquesta època, però a mesura que vagi avançant la setmana anirem a temps típic d'estiu, perquè la temperatura encara ha de pujar més. Avui sí que tenim alguns núvols matinals, però en principi aniran marxant, són núvols poc importants, al sud de Catalunya, també al nord-est. En general s'imposarà el sol i a la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, potser deixaran algun ruixat al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i de la comarca d'Osona. I avui les temperatures més altes les tindrem al Pla Lleida, amb màximes de 30-32 graus, a la resta segurament passaran dels 24-25 graus i a facilitat en alguns llocs de l'interior arribaran els 27 o 28. Llavors, de cara a dijous, divendres, segurament tindrem alguns valors de fins a 35 graus divendres a les comarques de Ponent.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, del sistema sanguini més comercial, era Vanal, amb V baixa i E. Avui dimecres, un Enigmàrius èpic. A vocacions de partides d'escacs molt igualades, de 8 lletres. A vocacions de partides d'escacs molt igualades, 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor i l'advocada i consultora Gemma Calvet.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs d'entrada ens sumem de nou en les felicitacions a l'Esther, que hi va recollir el Premi Nacional de Comunicació, sí. I després els nostres...
Ha dormit poc l'Esther avui. No?
Oh, no,
he dormit. Ah, sí, dormit. Sí.
I després els auristes tenen el dilema que es trobarà avui moltíssima població, que no saben si parlar de Zapatero o de Jonathan Antic.
Bueno, parlem de les dues coses. De fet, el cas de Jonathan Antic és un cas que ens va desmuntar l'actualitat just ahir. Així sortia dels jutjats, Jonathan Antic des dels jutjats de Martorell.
Jonathan, eres inocente? Ya sabes por disfrutar de la fianza. Ha ido muy rápido esto,
Està formalment acusat de la mort del seu pare. La notícia es va saber just, com dèiem ahir al matí, quan en aquest programa entrevistàvem el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón.
En aquest cas, qui ha de parlar són les defenses, és el jutge i és el Ministeri Fiscal. Són així, són investigacions, evidentment, molt complicades.
Perquè si no entenc que es tancarien abans.
Evidentment.
Comissari, quin encertat, venir a la ràdio pública.
Crec que no, crec que us ho està maleint ara mateix ser aquí, perquè tampoc pot donar més respostes. Marca, gràcies. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada.
Era el que deia el comissari Chacón en la conversa que també teníem la periodista Maica Navarro, i en aquests primers minuts en què coneixíem la notícia. És una notícia que feia dies que teníem, bé, sense massa detalls, Esther, és a dir, durant molt de temps hi ha hagut una feina d'intent periodística de saber detalls del que estava passant, i en aquí els Mossos han sigut molt curosos a l'hora de donar detalls, perquè no sabíem que això acabaria d'aquesta forma.
Sí, sabíem que investigaven i hauríem de ser curosos en general tots, no? Vull dir que hi ha indicis, però no sabem si aquests indicis són suficients ni tampoc si això es podrà provar. Per tant, el que sí que és, malauradament per aquesta família, és una història morbosa, no? Perquè, no sé si algú ha vist la sèrie Succession, doncs pot tenir algunes branques novel·lesques similars. Per tant, escolta, deixar que treballin els Mossos, deixar que treballi la justícia i ja està, no es pot dir res més, crec.
Estem parlant dels indicis que hi hauria una obsessió pels diners, que podria ser el motiu de tot plegat, la mala relació amb el seu pare, parlen de les visites prèvies al lloc de l'accident i d'una petjada que no concorda amb la caiguda. Com ho estàs llegint tot plegat, Gemma?
Bé, efectivament, partint del principi de presumpció d'innocència, també hem de dir que el senyor Isaac Antic mereix la màxima justícia, i jo crec que els Mossos han fet molt bé d'arribar al màxim al fons del tema, malgrat que l'aparença fos, o inclús lo fàcil fos agafar-se a la versió d'un accident, no? Per tant, jo crec que si no fos perquè aquests indicis, la suma d'aquests indicis donen
aquest judici de versemblança de presumpta criminalitat, que és el que ha fet la jutgessa tirant endavant el procediment, doncs no s'hagués produït el que es va produir ahir. Ara, per altra banda, els judicis per indicis donen molt joc a les defenses, perquè per enervar la presumpció d'innocència d'una persona acusada, doncs cal que hi hagi zero dubte raonable, no? I haurà de veure's quina és la versió que construeix la defensa sobre aquests indicis que hem vist ara per la premsa, perquè hi ha hagut secret de sumari, és una cosa nova per tots plegats, no? Inclòs pel propi Jonathan Andic. I la fiscalia també té un paper rellevant aquí i sembla que no té cap dubte que s'ha de tirar endavant el procediment. Per tant, fem confiança al sistema i també aboguem perquè la justícia, malgrat el cognom sigui el que és, arribi al final, perquè la víctima es mereix això també.
Jordi.
És arriscat dir qualsevol cosa sobre el succés, i a més a mi em sembla que inevitablement n'hem de parlar, perquè el cas té tots els elements perquè sigui fascinant. No és només una qüestió de que sigui morbós, és que és fascinant per la qüestió de la relació de pare i fill, per l'empresa que és, tot plegat. El que em fa angúnia és que la conseqüència de la morbositat fa que en el personatge d'Isaac Andic, que és un personatge molt interessant i un empresari notabilíssim, al final l'acabarem recordant per aquest final tràgic i no pel que és Mango, que és una empresa importantíssima, és una empresa catalana, i diria que és una llàstima el que està passant. Passi el que passi, és una llàstima.
Ens acompanya el Cesc Maideu, que és periodista del diari Ara. Cesc, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Correcuita, perquè l'havíem convocat faltaven 10 minuts per les 9, però li hem dit vine corrents perquè necessitem que ens ho expliquis ara. Bàsicament per tenir detalls del que coneixem. Deia, hi ha una obsessió pels diners, hi ha una mala relació amb el seu pare, hi ha visites prèvies al lloc de l'accident i una petjada que no concorda amb la caiguda. Aquests són alguns dels indicis de la jutgessa per haver imputat el fill del fundador de Mango, Isaac Jonathan Andic, perdoneu, per la mort del seu pare. L'acusat en aquest cas ho nega i ha pogut passar la nit a casa després de pagar aquesta fiança d'1 milió d'euros. Quins són els principals motius o indicis que diries que poden ara mateix, saps, que amb el que estem coneixent, condicionar el futur del que estem veient?
Jo parlaria d'un puzzle de proves, és a dir, no estem parlant... Normalment els homicidis, els que solem tractar, hi ha una prova definitiva, hi ha un ADN, hi ha una arma homicida que és clarament aquella, hi ha una càmera que ho grava, hi ha un testimoni directe. En aquest cas parlem d'indicis, indicis que junts formen un relat que la jutgessa i la fiscal consideren que és prou rellevant com per imputar-lo. N'hi ha diverses, és a dir, hem de començar per les primeres, per les més analítiques, com són la petjada, com són també els moviments que fa Andic, la forma com cau, es parla de caure en forma de tobogán, que no concorda amb la forma de caure d'una relliscada. I després
forma de tobogán, què vol dir? És a dir,
amb els peus cap endavant.
Cap endavant.
Amb els peus cap endavant, i la versió de Jonathan Andic en un inici és que el seu pare està fent fotos i que al costat d'un barranc i que es precipita de forma frontal, diguéssim, cap endavant. I això fa que no concordi amb la versió després que troben els Mossos, que és que cau en forma de tobogán. Però també hi ha el tema de la petjada. El tema de la petjada és molt important. És a dir, els Mossos consideren que per fer la petjada amb la profunditat que van trobar la petjada d'Isaac Andic, s'ha de fer força fins a 4 vegades endavant i enrere amb el terra, i per tant això indica que podria haver-hi un forceig. Això els Mossos ho van simular 10 vegades a la muntanya i van arribar a aquesta conclusió. Però hi ha altres proves. Tenim el tema de que va acudir al lloc dels fets dies abans de tot i que hi ha un mòbil.
O sigui que el fill va anar-hi dies abans al mateix lloc dels fets, abans.
Exacte. Pel seu cotxe sap que va ser-hi, pel seu mòbil, gràcies al cloud, gràcies al Google Cloud del seu mòbil, es va poder fer que va recórrer exactament la mateixa ruta de senderisme 3 cops uns pocs dies abans del seu pare. I ell, en una primera declaració, diu que ho va fer 15 dies abans. O sigui, li pregunten, tu normalment fas aquesta ruta i vas cada dia i vas amb el teu pare. I va dir, l'últim que la vaig fer va ser sol i va ser fa 15 dies.
Ja. Bé, que inicialment es va arxivar.
Sí, es va arxivar, perquè hem de tenir en compte que al principi ell té contradiccions, però, per exemple, diu que el seu pare estava fent una fotografia i després es troba el mòbil del seu pare a la butxaca, per tant, quadra poc amb la teoria que està fent una fotografia. I també el mòbil demostra que no l'estava fent servir o que no l'havia fet servir des de l'inici de la ruta. Ell també explica que en un inici estava a 3-4 metres del seu pare. Després es comprova que potser estava més endavant. Però, clar, totes aquestes contradiccions, els Mossos, en el fons, consideren un home que acaba de perdre el seu pare en un accident tràgic.
És que...
Tu no has de tenir una memòria exquisita després de perdre un pare.
No, i ahir posava sobre la taula també un element. És a dir, imaginem que aquesta persona és innocent. No? Aleshores, estem parlant d'una persona que ha vist perdre el seu pare, que ara veu com se'l deté, i com socialment sempre hi haurà aquesta sospita sobre ell, perquè mai ningú haurà estat al lloc dels fets, només ell.
És el problema que tenim. És un homicidi on només ho saben dues persones que va passar i una sí, no pot dir res. El tema de fons també és com Jonathan Andic afrontarà la seva defensa, perquè ara hem estat un any i mig on només han tingut veu, diguéssim, els Mossos, la Fiscalia i el jutge. Han fet una investigació molt llarga, molt concreta, amb moltes proves, i ara arriba el torn de la defensa. Com es defensarà Jonathan Andic? I a més es defensa amb Cristóbal Martell, que és un advocat experimentat. Aquí entren a joc moltes coses noves. Perquè, a més, sí que hi ha altres proves, com per exemple el mòbil, que el perd de forma bastant misteriosa a Ecuador, un viatge llampec a l'Equador de només 2 dies. Hi ha altres elements també, com el tema de l'herència, de la fundació, de tot de missatges que han trobat amb un odi cap al seu pare, és a dir, la jutgessa parla d'odi cap al pare, gairebé amb gana, que no té ganes ni de veure'l viu. I són missatges que es troben al mòbil d'Isaac Andic, per tant, tot això es tindrà en compte.
Ara deixo parlar-te també Nacho Corredor des de Madrid, però abans incorporem a la conversa també l'advocada penalista Judit Jané. Judit, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'aquestes sospites que estem comentant, hi ha alguna que et sembli concloent o creus que són perifèriques ara mateix?
Bueno, lo que em sembla és tot una mica precipitat, perquè com molt bé heu dit ara, hem de tindre en compte que es tracta d'una causa que pel que sembla fins ara ha estat sota secret de sumari. Què vol dir això? Que només han tingut accés a aquests suposats indicis, com molt bé heu dit, doncs, l'acusació, en aquest cas la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra, i per primera vegada se suposa que a partir d'avui, és a dir ahir, que s'aixeca el secret de sumari i té accés la defensa. Per tant, tenim una versió i tenim una investigació preliminar dels Mossos d'Esquadra que s'ha dut a terme durant més d'un any i bueno, els indicis són els que consten a l'auto. Per què s'han d'explicar aquests indicis a l'auto? Clar, diem, s'ha de respectar la presumpció d'innocència, molt bé, però com comença ara la defensa? Bueno, doncs la defensa començarà analitzant la causa, però com a advocada defensora també us vull dir que com començarà ara la defensa? Doncs la defensa començarà amb un auto en el qual es va acordar una mesura de presó, una mesura de presó al·ludible amb una fiança d'1 milió d'euros, però d'una persona que ha estat detinguda, que ha estat emmanillada, que ha estat conduïda, posada a disposició judicial, que ha estat objecte d'una vista de llibertat de l'article 505 de la Llei d'Instrument Criminal i que tenim un Ministeri Públic que li ha demanat la privació de llibertat al·ludible sota una fiança d'1 milió d'euros. Per tant, home, la defensa comença amb un teòric dret de presumpció d'innocència, però que...
Marcat.
Marcat, és evident. És evident que per molt que aquí diguem tots que hi ha una presumpció d'innocència, doncs, bueno, és una presumpció d'innocència amb aquestes circumstàncies que he dit jo abans.
Perquè la petició de presó provisional està justificada, diries?
Clar, a veure, la petició, la nostra llei el que diu és, escolti'm, vostè s'ha d'esperar a tindre un judici just i a tindre una sentència per complir una pena. El que ara ha passat amb aquest senyor és una mesura cautelar. La mesura cautelar, què és una mesura cautelar? Doncs és una mesura que apliquem abans de ser jutjat i abans de tindre una condemna. Per tant, hem d'anar molt amb compte, perquè ens diu la llei, això no pot ser considerat una pena anticipada, i el jutjarem, ja veurem si és culpable o innocent. Però a l'hora d'aplicar una mesura cautelar, que la més restrictiva de totes és la privació de llibertat, hem de tindre una justificació. Llavors, què és el que diu la llei?
Que ens hem acostumat en aquest país...
Clar, és que ho hem banalitzat molt, la presó provisional. S'ha fet un abús de la presó provisional. Aleshores, clar, la llei el que et diu és, tu per acordar una presó provisional es necessiten dues coses. Primer, es necessiten indicis. Per això aquest auto relata indicis. Perquè si no hi ha indicis, evidentment no podem aplicar una mesura restrictiva de dret. Val. Per això l'auto relata els indicis. I la segona cosa és, què és el que jo pretenc evitar i per això adopto una mesura cautelar?
Que marxi o que destrueixi proves?
Risc de fuga, destrucció de proves, risc de reiteració delictiva. Si no intento evitar un o més d'un d'aquestes tres coses, per molts indicis que hi hagi, jo no puc adoptar la presó provisional. Perquè els indicis són indicis, estem en fase d'instrucció, la defensa encara no ha pogut parlar, encara no ha pogut donar la seva versió, encara no ha tingut accés a totes les proves. Per tant, els indicis només serveixen com a un pressupòsit bàsic, però després hi ha d'haver un d'aquests tres requisits. Quin és el requisit que aquí, segons l'auto, s'ha utilitzat per demanar aquesta presó provisional? el risc de fuga. I jo em pregunto, una persona que sap des de fa més d'un any que potser està sent investigada, que hi ha, que fins i tot va adreçar escrits al jutjat preguntant estic investigat o no, que l'han detingut a casa seva, que li han ficat una fiança que, acord de la seva capacitat econòmica, va trigar, segons m'han dit, 20 minuts a prestar, està justificat el risc de fuga? Realment pensem que és necessària aquesta mesura cautelar per evitar el risc de fuga? Perquè tots els indicis que abans heu comentat, insisteixo, són indicis que s'hauran de veure en un judici.
Després hi ha una cosa que entenc, si hi ha risc de fuga, per què es permet pagar una fiança per evitar la presó si hi ha risc de fuga?
A la fiança, teòricament la llei el que et diu és tu quan demanes una fiança per evitar el risc de fuga l'has de demanar amb una quantia que sigui suficient com perquè la persona la pugui prestar, perquè si no seria... Però li faci suficient mal perdre'l com perquè no marxi. Bueno...
Ja.
Jo, de tota manera, crec que aquí les mesures més rellevants han estat la retirada de passaport i la presentació setmanal al jutjat. Per tant, la mesura cautelar autèntica és aquest control periòdic sobre la seva ubicació i la dificultat que té la persona de mobilitzar-se fora de les fronteres de l'estat espanyol.
Que podia fer fins ahir, eh?
Sí, sí, jo no dic que no, però ningú sabia què passava en aquesta causa secreta, ningú sabia, com deia el periodista de l'Ara, ningú sabia, el Cesc, que no... que els indicis, la suma d'aquests indicis donaven una credibilitat a l'impuls de la causa, no et dic una credibilitat sobre la condemna, perquè això hem de veure ara la instrucció i el judici com es desenvolupa, però en termes criminògens, i això ho saps perfectament, una altra cosa és que ens posem al barret del dret de defensa, cosa que jo també doncs, puc esgrimir, no? Però en termes objectius i d'observadora, jo ahir veient la suma d'aquestes incongruències inicials, però després les proves de geolocalització i els missatges d'amenaça de mort que sembla que hi havien, home, en qualsevol cas, que no fos la família Andic, diguem, en qualsevol cas, diríem que aquests indicis han de ser supervisats per un judici, han de ser valorats en seu judicial per inclinar-se cap a la culpabilitat o la innocència. Per tant, jo crec, és el que volia dir, que crec que aquest procediment està justificat, tal com s'ha expressat la jutgessa i la fiscalia, està justificat i que per alguna cosa serveixen els procediments d'instrucció penal, que és per arribar al fons i determinar quina és la veritat dels fets. Veurem quines explicacions sí. dona, veurem si aquestes proves de geolocalització que han fet els Mossos en tants mesos són tècnicament impecables o hi ha alguna pericial que les qüestiona perquè es produiran moltíssimes coses i després tindrem la sentència. Llavors, clar, més enllà d'això i la presó provisional està sent utilitzada en alguns casos i en altres gens que haurien de ser, parlem del tema de les reincidències, no? Que ara hi ha molta petició, mira el que va passar a Figueres. Que va passar a Figueres, aquest senyor que surt del jutjat amb una conformitat amb penes que no ha de complir de presó i que directament se'n va matar a la víctima que acabava de maltractar.
La seva exparella, sí.
Feia un dia abans, sí, la seva exparella, davant de tothom. Clar, això també és una situació que des del punt de vista de l'anàlisi del sistema dient com estem protegint les víctimes de violència masclista o què està passant aquí.
Perquè això és un altre tema, és un altre cas i és un altre problema.
No, però no van acordar la presó provisional.
Sí, perquè el fiscal no la va demanar. Perquè la presó provisional, no és el que molt bé saps, la va demanar una de les acusacions.
Doncs és el que t'estic dient, que hi ha incongruències.
Sí, però les incongruències... És a dir, nosaltres el que hem de dir és estem en un moment inicial, d'inici d'instrucció, i no es pot barrejar l'existència d'indicis de culpabilitat amb una condemna.
És el que estic
aquí
dient.
Aquí el que hi ha són uns indicis de culpabilitat.
Que és el suficient per tirar endavant un procediment.
És evident. I això d'aquí, vamos, seríem molt imprudents si aquí parléssim de la força d'aquests indicis sense tenir accés a la causa.
És a dir, què determina que un detingut compareixi manillat davant d'un jutge?
Protocols. Perquè mai saps com pot reaccionar un ésser humà. I a més, en una situació així, i no sabem els aspectes psíquics, sí o no. Jo crec que en aquest cas... És una mesura de protocols, això ho haurà de dir la policia, que és qui pren aquestes decisions.
Clar, però tu saps que té un impacte mediàtic, tu saps que t'estàs parant càmeres. Tot això és...
La jurisprudència, no? el que et diu la jurisprudència és que la detenció és una mesura cautelar l'únic objectiu és ficar immediatament amb aquella persona a disposició judicial, és l'única finalitat que té, i que a més s'ha de practicar de manera que respecti la dignitat, el dret a l'honor i el dret a la imatge de la persona detinguda i aplicant unes mesures de proporcionalitat. Jo no estava allà, no sé si aquella persona pot tenir un brot psicòtic o no. Això és una cosa que els agents, en el seu moment, tenen que mesurar com a principi d'autoritat que tenen. Però és evident que les imatges impacten i és evident que tenen un efecte en la imatge. I el que sempre et diuen quan un aplica una mesura cautelària en un principi bàsic en el dret, que és la proporcionalitat. És a dir, quina mesura apliques i què pretens evitar. Si realment pensaven de que aquella persona no havia, que estava custodiada per més de dos i de tres agents al darrere, havia de portar les mans emmanillades, doncs ho hauran valorat els agents. A mi em sembla més que discutible, però això de protocols, el protocol el que et diu és que la detenció té que ser